Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, per la terra, que és divendres. Per fi és divendres, 12 de gener del 2024. Avui comencem el dia amb boires extenses i amb un ambient més fred que ahir. Tot i això, al migdia farà sol i les temperatures es recuperaran respecte a les dels últims dies. El cap de setmana s'espera un temps tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures més altes, especialment diumenge. El govern d'Espanya i el govern de Catalunya miren d'igualir els acords entre el PSOE i Junts per Catalunya, especialment pel que fa a les competències en immigració. Tant des de la Moncloa com des de la Generalitat neguen que es tracti d'un traspàs, com sí que assegura Junts per Catalunya. De fet, aquesta nit s'ha trucat Félix Bolaños i Laura Vilagrà. S'han trucat entre ells per parlar del tema, tot i que no han transcendit els detalls de la conversa. Per això aquest matí, a partir de 9:15, li preguntarem a la consellera de la presidència, a Laura Vilagrà, que serà en aquest estudi del món a RAC1. I li preguntarem també per les paraules d'Oriol Junqueras, que hi va acusar Junts, sense citar-los, d'abraçar els postulats de l'extrema dreta. El partit del president Puigdemont pretén gestionar els fluxos migratoris, gestionar els permisos de residència i expulsar els delinqüents multireincidents. Els Mossos han alertat a través del Mundo que no estan preparats per assumir aquestes responsabilitats i el Sindicat Unificat de la Policia demana a Europa que impedeixi aquesta cessió de competències al govern de Catalunya. De tot plegat en parlarem a la tertúlia Jordi Bosch, Ernest Folch, Cris Puig, Susana Cuadrado, un divendres en què també és notícia que l'onada de grip comença a tensar també algunes funeràries. Llegim a l'ABC que n'hi ha que estan desbordades i que asseguren que no tenien tanta feina des de la pandèmia del coronavirus. Altres admeten que ha augmentat la demanda, com per exemple la Mèmora, però neguen que estiguin encara col·lapsades. A tot això, Grífols no convenç els inversors, torna a caure a la borsa. Ahir va tancar la jornada amb pèrdues del 16%. La companyia insisteix que l'informe que qüestiona els seus comptes és radicalment fals. I per cert, que Catalunya limitarà el preu del lloguer a partir del febrer. El govern català i l'espanyol han de pactar un índex de preus màxims per les zones amb els lloguers més cars. Afectarà els municipis on viuen 8 de cada 10 catalans. I els esports, el Barça jugarà la final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid després de guanyar 2-0 l'Osasuna amb gols de Lewandowski i de Lamine Yamal. El partit es va desencallar a la segona part, al minut 60, després d'una primera part molt grisa de l'equip blaugrana. Pedri va reaparèixer després de pràcticament 2 mesos i Rafinha va marxar lesionat, tot i que no sembla greu. La final, recordem, Barça-Madrid, és diumenge a les 8, evidentment des de les 7 a RAC1 Baixa, durant tota la tarda al Superesports de RAC1. I avui, cap a 9:45 del matí, aquí al món a RAC1, la centrifugadora amb el Xavi Puig i el repàs del que ha donat de si al món a RAC1 d'aquesta setmana. I després la pilota a l'olla amb el gran Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem, per exemple, el Barça-Madrid de diumenge. Avui, peus de porc amb naps negres de la Cerdanya. Poca conya. Peus de porc amb naps negres de la Cerdanya. Avui ens proposa el Fermí Puig. I a les 11, com sempre, la meta tertúlia amb els cafres habituals dirigits per l'Albert Sort, David Broc, Òscar Nin, Santi Jiménez, Yael Brusca, Mònica Usar, Nasa de Sanauja, Anna Alfonso i amb el Ramon Bartolí al diàling, com sempre, al migdia. I ole, 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 al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Una cosa d'aquesta nit a matinada, Adrià?
Doncs sí, que el govern espanyol fa una crida a la calma a la Generalitat després que els acords pactats amb Junts per Catalunya hagin fet pujar la mosca al nas a l'executiu de Pere Aragonès. Aquesta nit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha trucat a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per parlar d'aquesta qüestió. De moment no se saben els detalls de la conversa, però la trucada arriba hores després que el govern demanés explicacions a Madrid. Aleguen que alguns dels acords, com el traspàs de les competències d'immigració, s'han de pactar entre governs. Per això Vilagrà nega que a hores d'ara hi pugui haver cap traspàs tancat.
Vostès mateixos, mitjans de comunicació, se n'han fet ressò que són dues línies en el qual es parla de l'article 150.2 i, per tant, no hi ha cap concreció i, per tant, no és cap traspàs.
Això mentre la Moncloa comença a rebaixar l'abast dels compromisos, per exemple, nega haver assumit íntegrament els descomptes del transport públic i pel que fa a les competències en immigració, diu que les delegaran a la Generalitat però que continuaran sent estatals.
A partir de les 9, en temps de tertúlia, en parlarem amb la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, Esquerra Republicana, que serà avui aquí al Món a RAC1, i també li preguntarem per la piulada d'ahir d'Oriol Junqueras, en què acusava Junts d'abraçar l'extrema dreta.
Sí, els de Carles Puigdemont defensaran que la llei orgànica d'immigració permeti la Generalitat gestionar els fluxos migratoris, fer-se càrrec dels permisos de residència o de treball i poder expulsar immigrants amb delictes multireincidents. Aquest últim punt és el que ha aixecat més polèmica perquè lliga amb les queixes d'alguns alcaldes del Maresme de Junts que en les últimes setmanes han demanat l'expulsió de veïns estrangers multireincidents. Doncs bé, una piulada li líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els acusa, sense citar-los, d'anar del bracet amb l'extrema dreta i criminalitzar els nouvinguts. La proposta tampoc ha agradat a les entitats socials d'acollida de migrants, que ho consideren un retrocés. A més, alguns càrrecs dels Mossos d'Esquadra expliquen al diari El Mundo que no estan preparats per assumir la llau de feina que els causaria si s'acaba traspassant les competències d'immigració. Ho consideren inassumible perquè no hi ha prou agents al cos. I encara una altra veu més que se suma a totes aquestes crítiques és la d'alguns sindicats de la policia espanyola. Un d'ells, el SUP, el majoritari, ha demanat a la Comissió Europea que impedeixi que el govern espanyol traspassi les competències en immigració a la Generalitat. Creuen que si s'acaba tirant endavant pot fer desaparèixer el cos a Catalunya.
És un... El debat ha d'existir. El debat... un debat si es silencia... Si es silencia els debats, els debats han d'existir. Però, en fi, veurem... què explica avui la consellera? Perquè tot estem parlant aquí d'un moviment polític. Aquí, de fons, hi ha el debat, en aquest cas, de la migració, però aquí el problema és un tema polític, com sempre, entre què opina un, què diu l'altre, aquests que tenen enveja, els altres que han pactat una cosa que no podrà ser, els altres que s'emprenyen perquè ho han pactat. Vull dir, és un tema, bàsicament, polític, i darrere hi ha el gran tema, que és el debat sobre la migració, que és un debat que s'està tenint a nivell europeu d'una manera bestial. I amb uns resultats molt preocupants perquè l'extrema dreta està pujant a nivells, bueno, fa falta veure com està el continent, com està Itàlia, qui governa Itàlia i qui governa els països nòrdics i qui comença a treure el cap a Alemanya i què està passant a França i què pot passar a França. Vull dir que... avui Laura Vilagrà, consellera de la presidència, a partir de 9:45 aquí al Món a RAC1. Per cert que l'actual onada de grip comença a saturar també algunes funeràries.
Sí, diverses empreses expliquen al diari ABC que ja comencen a estar desbordades arran de l'augment de morts, sobretot gent gran, que estaria generant aquest increment dels contagis. De fet, la responsable a Catalunya de l'empresa Interfuneràries fins i tot assegura al diari que no havien tingut tants morts des de la pandèmia del coronavirus. La companyia diu que des de fa 15 dies, a finals de desembre, ha anat a un augment exponencial el nombre de morts i que això fa que no donin l'abast. Fins i tot diu que els centres que gestionen estan col·lapsats, sobretot els que tenen a Barcelona i a Madrid. De fet, asseguren que mentre normalment l'espera per un enterrament és d'entre 24 a 48 hores, hi ha algunes famílies de la capital catalana que no han pogut enterrar els seus familiars fins al cap de 4 dies. Altres, com Mèmora, reconeixen que ha augmentat la demanda, però asseguren que ara mateix no estan desbordades.
L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, declara aquest matí al jutjat pel retard en la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia del coronavirus.
Sí, ho fa de manera voluntària per explicar la seva versió després que apareguessin uns missatges de WhatsApp que indiquen que la decisió d'aturar la vacunació d'aquest col·lectiu va ser seva. D'aquesta manera, Vergés s'avança a la possible imputació del TSJ, que com a forada aquest és l'únic tribunal, vaja, que la pot investigar. Recordem que el jutjat investiga exalcàrrecs de Salut, els que considera una discriminació de policies i guàrdia civil respecte dels Mossos en els primers compassos de la vacunació del Covid. I la defensa de dos d'ells, de Carmen Cabezas i de Josep Maria Argimon, va portar fa poc uns whatsapps en què algú de l'equip de la consellera li deia, com dèiem abans, que la secretària de Salut Pública demanava aturar la vacunació d'aquests col·lectius essencials a petició de la consellera Vergés.
Són les 6:09. Grífols assegura davant els seus inversors que l'informe de Gotham Research és categòricament fals.
Sí, és el document del fons d'inversor nord-americà que posava en dubte els comptes de la farmacèutica. El president executiu de l'empresa, Thomas Glamstan, va respondre a les preguntes dels inversors en una conferència telefònica i va insistir que aquest fons d'inversió menteix.
Let me be crystal clear.
Permeteu-me ser molt clar. Com a empresa construïda sobre els principis de transparència, integritat i conducta ètica durant més de 100 anys, neguem i rebutgem categòricament totes les acusacions.
Reject all of these allegations.
De moment, però, les explicacions de l'empresa no convencen els inversors perquè ahir Grifols va tornar a tancar amb pèrdues importants a la borsa de fins a un 16%.
I el Barça ha guanyat aquest vespre a l'Osasuna 2-0, s'ha classificat per la final de la Supercopa d'Espanya i ara s'enfrontarà al Real Madrid pel primer títol del 2024.
Sí, serà diumenge a les 8 del vespre, evidentment en directe a RAC1. Els de Xavi Hernández defensaran el títol que ja van guanyar la temporada passada, precisament contra el Madrid, a qui van guanyar 3-1. Del partit d'ahir, la primera part del Barça va tornar a evidenciar un problema de joc i d'efectivitat, però a la represa, primer Lewandowski i després Lamine Yamal, el temps afegit van esmenar la plana. El Barça no guanyava de més d'un gol des del mes de setembre i ahir Xavi va treure pit amb ironia davant la premsa.
Ens hem merescut molts dies fer el segon gol, no? I la notícia és que guanyem per només per la mínima. Doncs bé, avui ja no hem guanyat per la mínima. Ja no hi ha notícia. Canvia la ratxa.
A banda del resultat, la nota positiva va ser el retorn de Pedri, que es va lesionar abans de Nadal, i en canvi la nota negativa és la lesió de Rafinha, que va haver de marxar abans del descans amb molèsties a la cama esquerra. Per cert, a l'Osasuna troben foc pels queixals amb l'arbitratge del gallec Muñiz Ruiz, sobretot en l'acció del primer gol, on reclamen una falta de Christensen sobre Arnaiz. El tècnic Iago Barrasate i el capità David García acusen directament l'àrbitre d'afavorir el Barça premeditadament.
El criterio ha sido muy diferente y por eso nos quejamos, ¿no? Si hay árbitros que dejan jugar, me parece perfecto y dejan jugar para los dos equipos, pero hoy ha sido para unos sí, para otros no, en jugadas similares, ¿no?
Lo he visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça, muy, muy evidente, falta clara para mí. Casualmente o no, siempre cuando se suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para los mismos.
Només per tenir-ho present, al central del Girona, David López, li han caigut 4 partits de sanció per criticar l'actitud d'un àrbitre.
M'ha sorprès.
Sí, sí.
M'ha sorprès, certament. Alguna cosa més a banda de la Supercopa?
Sí, que el futbol de primera no s'atura i avui comença una nova jornada, la 20a, amb un Sevilla a la vés a les 9 del vespre. Evidentment no juguen els 4 equips de la Supercopa, però sí que ho fa el Girona. Els de Mitchell van al camp del Cuel, Almeria, el diumenge a les 2 del migdia. I el Dakar, notícia d'aquesta matinada, el castellinenc Joan Barreda ha abandonat el rally per uns problemes a la seva moto. Barreda era l'única esperança del motociclisme, en aquest cas espanyol, d'aconseguir una plaça en el podi del Dakar.
Diumenge a les 2, eh?
Diumenge a les 2, Almeria-Girona.
Esclar, i es posarà líder?
Sí, sí, amb un punt es posaria provisionalment líder.
Estan treballant, estan treballant ja al Girona per veure si es poden fer algun fitxatge.
Ah, sí?
Sí, sí.
Em pots dir alguna cosa més, no?
No, perquè tampoc sé si... Jo crec que treballaran per una cosa, estic convençut que treballaran per una cosa, és una... És una...
Mig del camp?
És una... No és una opinió, és una intuïció. Sí, mig del camp. Ha sortit el nom de Nico. Ha sortit aquest nom de Nico. Però jo crec que si poden fer tornar Oriol Romeu, el faran tornar. Però és una intuïció, no és una opinió. El que passa és que... Jo és que aquestes coses, a vegades... Bueno, escolta, que és molt tard, tu. Són les 6 i 13, què passa?
No, que si em dius que tens la intuïció que reforcen al mig del camp, vol dir que et donen per perdut a Aleix García o no el donen per perdut?
Ah, no ho sé, això. Jo no sé aquestes coses. Tenim que Catalunya limitarà els preus dels lloguers a 140 ciutats a partir del mes que ve.
Sí, a partir del febrer els nous contractes no podran superar el preu del darrer contracte vigent en l'excepció de l'IPC. I si el propietari és un gran tenidor, una empresa que té més de 10 habitatges, el preu no podrà superar l'índex de referència a la seva zona sempre que sigui tensionada, ho explica la consellera Esther Capella.
A partir d'aquell moment hi haurà doncs, l'índex de preu de lloguer com a referencial i també el preu del lloguer darrer. Sobre aquests marges no podrà incrementar el lloguer. Ara, en aquests moments, no hi ha limitació i, per tant, els marges de la pujada són la llibertat de les parts en la contractació.
Catalunya serà l'únic territori que de moment aplicarà l'índex per limitar el preu en zones tensionades. Cap altra autonomia ho ha demanat. La majoria dels 140 municipis considerats zones tenses són de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també inclou altres capitals com Girona, Tarragona o Reus i municipis més petits com Lloret de Mar, Cervera, Amposta o Solsona.
I a tot això, Un 15% dels catalans d'entre 18 i 24 anys creuen que l'homosexualitat és un problema greu.
Sí, és el doble, fins i tot, que la percepció que en tenen els més grans de 60 anys. Tot plegat són les conclusions de l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. En general, cada vegada la societat catalana és més tolerant amb la llibertat sexual, el feminisme o la immigració, però hi ha una franja en concret que va contracorrent, són els homes joves. Un 42% també diuen que no donen suport al feminisme i això fa que la violència masclista es consideri 5 punts menys greu que el 2001. Pel que fa a la immigració, hi ha més acceptació, però els detractors tenen motius diferents. Al 2000 creien que els prenien la feina, ara el problema és cultural.
Jo és que això de que entre 18 i 24 anys, el 15% dels 18 i 24 anys creuen que l'homosexualitat és un problema greu, on, és a dir, el problema greu quin és? És que no... És que no de debò, és a dir, no és una pregunta, és una pregunta sense tastar el problema greu.
Pregunto, Entenc que l'enquesta es refereix a nivell social.
No, però em refereixo a què vol dir que és un problema greu. No, és a dir, que és un problema greu, és a dir, que on està el problema greu, és que no el sé veure. Bueno, tenim alguna cosa més?
Doncs sí que l'actor Matthew Perry, el Chandler de Friends, mort a l'octubre, hauria agredit físicament diverses dones, segons explica el diari britànic Daily Mail. Una d'elles seria la seva expromesa Molly Hurwitz. Segons expliquen alguns testimonis al diari, Perry hauria llançat una taula de cafè contra la seva promesa durant una discussió al 2021 i també hauria empès una de les seves millors amigues contra una paret durant una crisi de ràbia el 2022. Matthew Perry va morir, recordem-ho, l'octubre passat, als 54 anys, per una sobredosi de ketamina mentre estava al jacuzzi de casa seva a Los Angeles.
Daily Mail, tabloid britànic, no volíem això, posem-ho tot en perspectiva, no vull dir que no, però que surt el Daily Mail. I que els Mossos d'Esquadra investiguen la mare del nadó que van trobar mort dins d'una paperera a la Bisbal d'Empordà la setmana passada.
Sí, es tracta d'una dona d'uns 20 anys que ha explicat a la policia que es va quedar embarassada per una violació i que l'infant va néixer mort. Segons va avançar ahir el diari de Girona, la jove diu que va ser ella mateixa qui va dipositar el nadó dins la paperera acabat de néixer el 2 de gener passat. La dona hauria amagat l'embaràs fins i tot el seu entorn familiar. Un jutjat de la Bisbal d'Empordà està investigant el cas i està previst que durant els pròxims dies citi a declarar la dona, tant com a investigada per la mort del nadó, com també víctima d'una suposada agressió sexual.
I avui arriba als cinemes el remake d'una de les comèdies adolescents més emblemàtiques de les últimes dècades, que és Xiques Males.
Oh, hell no!
Una versió musical i gamberra d'una comèdia que el 2004 protagonitzaven Lindsay Lohan, Rachel McAdams i Amanda Seyfried. També s'estrena Perfect Days, de Wim Wenders. El Festival de Cannes és la candidata del Japó pels Oscars i explica la història d'un home que neteja els banys públics de Tòquio. Per cert, que ja s'ha publicat el tràiler de Back to Black, el biòpic d'Amy Winehouse. Protagonitza l'actriu Marissa Vela i narra la vida personal i professional d'Amy Winehouse des dels seus inicis fins a la seva mort als 27 anys. Això sí que ho tinc moltes ganes de veure. Moltes ganes de veure aquesta història. I en música, avui torna Ariana Grande. Ha sortit fa un quart d'hora, Sí, sí. I no dic que Janet Jackson també, sí. Bueno, aquest acaba de publicar Ariana Grande un nou tema després de gairebé 3 anys. Es diu Yes And... i és el primer avançament del seu setè disc d'estudi que es dirà Eternal Sunshine. I també nova cançó de Bad Girl. La cançó es diu Botaninha, si no us ha quedat clar, i firma la col·laboració amb la brasilera Anita. I una altra que publica nova música és precisament la germana de Bad Girl, Muska. Es diu el disfraç de la cançó. I avui Triquell publica FOMO. És un EP de 6 cançons on Triquell comparteix les seves inquietuds, pors i reflexions com aquest plàstic. Són les 6 i 19 minuts i el temps. Mònica Usart, què? Com pinta el cap de setmana?
Cap de setmana tranquil, ja donem per acabat aquest episodi de pluja i avui serà ja un dia de sol a moltes comarques, només amb algunes boires que estàs sentint el pollastre que ve, no? Perdó. Ja està, ja no sortirà, no pateixis que no tindràs diàleg.
No, no dic res. Ja el tens sencer, ja hem callat perquè pugui tallar bé.
No, no. Comencem el dia amb aquestes boires extenses avui cap a les comarques interiors, també comarques de Girona, però en general tindrem un dia tranquil i marcat pel sol i pujant les temperatures, tot i que ara mateix fa més fred que ahir, al migdia notarem que les temperatures seran més agradables i pugen de manera més acusada les comarques de Girona i també punts del Pirineu. Però ara mateix tenim 3 graus sota zero, per exemple, a Prades, i a 5 graus a Reus i també a Girona i a Tarragona, 2 sota zero a Lleida i temperatures de 4 a 8 graus a la ciutat de Barcelona. I s'espera un cap de setmana tranquil, amb moltes estones de sol, només algunes bandes de núvols prims, algunes boires matinals i temperatures que pugen demà i encara més diumenge, valors de 10 a 15 graus demà i diumenge podrien arribar fins als 17 o 18 graus a les comarques del sud. Per tant, tindrem un cap de setmana tranquil i més agradable, sobretot al migdia.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia tingui.
Tot bé?
Mira.
Bueno, ja és divendres, és un dia que acostumem a estar una mica més...
No us passa que costa molt llevar-vos?
Sí.
Però molt d'allò de dir, hosti...
Però sempre aquesta època de l'any, eh? Va, que ja us vaig dir. Dormo molt bé i llavors, clar, sortir del llit quan notes que fora fa piruji.
Sí.
Saps? Treus una mica el peu i dius, uix,
feia temps que no feia molt de temps que no sentia l'expressió piruji.
Però expressa molt bé aquesta sensació quan has de sortir del llit a l'hivern.
Piruji.
Piruji. Molt a favor. Sí, sí. Però bueno, ja està. Jo molt a favor d'aquest fred, eh? A mi, no sé, surto de casa i noto aquesta fresca que em va...
Aquesta fred.
Sí.
Bueno, va, què?
Ja està? Sí, que són 22 i és molt tard i, evidentment, hem de recuperar el moment karaoke al final de la tertúlia d'ahir al món a RAC1.
Una pregunta i acabo amb sí o no. Conxita Baray, has cantat alguna vegada en un karaoke?
Sí.
Anton Losada.
Por favor, don Jordi, la duda ofende.
Pablo Iglesias.
Pero muchísimas veces.
Ja, això no ho superarem fins a la temporada 2024-2025.
No, he de dir una cosa, que és que no, hi havia un delay del Pablo Iglesias.
Sí, per sí, això, sí. Saps? No anaven ben coordinats,
però
això
bueno,
és cert.
Déu-n'hi-do. Una pena, tu, una pena saber que una persona que ens va visitar i que va cantar en aquest estudi del món a RAC1, hem sabut aquesta setmana que la seva dona va aparèixer penjada a Anglaterra. I ens vam quedar pasta de moniato. Parlo d'aquesta persona que té aquesta cançó preciosa, una mica sucre, però preciosa, amb un final trompeter d'aquells que ens agrada. Parlem de James Morrison, aquest You Give Me Something. You will stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away.
for hours, just to spend a little time alone with me. And I could say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that put someone else's dream. And you give me something that makes me scared, alright. This could be my thing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday
amb aquest Give Me Something de James Morrison. Hem arribat a les 6:26.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui la política torna a monopolitzar un dia més totes les portades dels diaris pels pactes entre PSOE i Junts.
Sí, el més contundent és El Mundo, que titula Junts exhibeix el seu perfil xenòfob després que Sánchez el cedeixi immigració. Diu que des del partit estan eufòrics perquè Catalunya podrà decidir sobre el repartiment d'immigrants i sobre com fer-los fora si delinqueixen. La resta de diaris no són ni de lluny tan contundents. La Vanguardia diu el PSOE aprova de rebaixar l'abast dels pactes amb Puigdemont i afegeix Junts vol que el govern decideixi sobre quotes d'acollida d'immigrants, grans, acompanyament lingüístic i expulsió de multireincidents. Aquest últim punt és el que destaca l'Ara, que titula Junts vol que la Generalitat pugui expulsar immigrants multireincidents. Explica que Jordi Turull defensa la integració, però diu que s'han de poder fer fora els delinqüents estrangers habituals. I l'ABC diu que Junts es vanagloria de prendre el control total en immigració. D'altra banda, El País se centra en el fet que el govern espanyol minimitza la cessió a Junts en política migratòria i El Punt Avui també va en aquesta línia. Llegim, el PSOE i Esquerra aigualeixen els acords de Junts pels decrets. Finalment, El Periòdico se centra en com van aconseguir l'acord i titula Una trucada de Puigdemont i Cerdán va salvar el pacte.
A 7:45 ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal. Són les 6:28.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a Regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot d'estalvi fins al 22 de gener. Dues pizzas forno di Pietra Buitoni, una terrina de gelat La Fageda i sis llaunes de cervesa Moritz 7 per només 9,95 €. T'estalvies 9,44 €.
Bon preu i esclat.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 €, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 24 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, fa falta res? Que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 70% en la segona unitat de moltíssims productes. He vist l'Ariel Oxi, que no ens en quedava, i també el salmó fumat la balinesa, el que t'agrada. Mira a veure què i ja em diràs, que un 70% és molt de descompte.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que el govern demana explicacions a la Moncloa pels acords entre Junts i el PSOE.
Aquesta nit el ministre de la Presidència ha trucat a la consellera Laura Vidagrà, que serà avui al Món RAC1, per parlar-ne, tot i que el PSOE rebaixa les expectatives del pacte. L'acord inclou el traspàs de competències en immigració, que Junts vol que serveixin, entre d'altres, per expulsar els delinqüents immigrants multireincidents.
Una intenció, la de Junts, que Esquerra considera que és propera a l'extrema dreta.
En una piulada a Twitter, Oriol Junqueras no ha fet referència directa al partit, però assegura que aquests discursos el que fan és criminalitzar. Diverses ONGs d'acollida també ho veuen amb mals ulls, igual que els Mossos, que ho consideren inassumible. Mentrestant, el PP ja avança que portarà els acords al Constitucional.
L'onada de casos de grip comença a desbordar també les funeràries.
Diverses empreses expliquen al diari ABC que han notat molt l'augment de morts, sobretot de gent gran, i especialment a Barcelona. Interfuneràries fins i tot diu que estan col·lapsats i que no havien tingut tanta feina des de la pandèmia.
Grifols assegura davant analistes i inversors que l'informe de Gotham Research és categòricament fals.
El president executiu de la farmacèutica insisteix que el fons inversor, que va enfonsar la seva accions a borsa, està mentint. Tot i així, el seu valor continua baixant i ahir Grífols va tornar a tancar amb pèrdues importants.
El Barça guanya l'Osasuna i es classifica per la final de la Supercopa d'Espanya.
Els de Xavi Hernández jugaran contra el Real Madrid diumenge a les 8 del vespre en directe a RAC1, tot plegat després d'imposar-se 2-0 a l'equip navarrès amb gols de Lewandowski, de Lamine Yamal, retorn de Pedri i lesió de Rafinha.
Els preus del lloguer estaran limitats a 140 ciutats catalanes a partir del mes que ve.
La Generalitat i el govern espanyol pactaran un nou índex de preus que marqui el límit del que es pot pagar. A més, els lloguers que es renovin hauran de mantenir com a molt la quota que ja tenien.
I els homes joves són cada vegada més crítics amb el feminisme i més homòfobs.
Un 15% dels nois catalans d'entre 18 i 24 anys consideren que l'homosexualitat és greu, segons l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. En canvi, les noies estan cada vegada més compromeses amb les causes socials.
I avui divendres és dia d'estrenes, sobretot destaquen les estrenes musicals.
Ariana Grande ha tornat 3 anys després amb un nou tema, Yes And, Bad Gyal i Musca publiquen noves cançons, Triquell té un nou EP, FOMO, i Chanel estrena també un nou disc, Agua.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes d'un cap de setmana de sol i temperatures més altes.
Sí, tindrem un cap de setmana tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims i amb algunes boires matinals en punts de l'interior i temperatures que pugen tant demà com també diumenge. Màximes que al migdia es mouran entre els 10 i els 15 graus o fins i tot diumenge per sobre d'aquests 15 graus cap a les comarques del sud. Però avui de moment comencem el dia amb un ambient molt fred, fins i tot més que ahir, amb algunes boires extenses avui cap a les comarques interiors i també comarques de Girona. A mesura que avanci el dia es desfaran i s'imposarà el sol a tot arreu. I avui també notarem que pugen les temperatures diurnes amb màximes que pujaran de manera més acusada a les comarques de Girona i també al Pirineu.
I què marquen els termòmetres?
Els 4 i els 8 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 5 graus a Tarragona, 2 sota 0 a Lleida, 5 positius a Girona, 5 sota 0 a Puigcerdà, 4 a Sant Cugat del Vallès i 0 a Olot.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui 12 de gener.
Si en els teus propòsits per al 2024 està emocionar-te, divertir-te, somiar, viatjar, enamorar-te, acomoda't a la butaca del teu cine Cinesa i prepara't per començar a viure les teves pel·lícules favorites en pantalla gran. Aquesta setmana a Cinesa, Xiques Males. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Gener del 39. Un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats.
Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant. Una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles, tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u. RAC u.
Molt bé, això dels virus intestinals, eh? Després de 10 dies d'àpats, on el més lleuger que heu menjat és un llamant tordonamida d'un drenador, farcit de garri amb cansalada,
sí.
Una bona grip intestinal va bé per buidar. Mira, és molt positiu veure com l'estómac treballa, com l'estómac s'emociona,
sí.
I quan l'estómac s'emociona, plora. Quan comenceu a notar que allò ja no és tronc, que allò no és solidesa...
Però
com explicar aquell,
no cal
aquell estat de la matèria, no?
No cal explicar-ho.
Heu fet servir mai un pot de nata en spray?
No hi crec.
Cap al final.
Doctor.
Cap al final.
Doctor.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
6:37, la Generalitat i el govern espanyol posen aigua al vi al traspàs de les competències en immigració que Junts va aconseguir pactar amb el PSOE. Recordem-ho, aquesta és una concessió de les que Junts per Catalunya va aconseguir arrencar in extremis de Pedro Sánchez a canvi de permetre l'aprovació de dos dels tres decrets de la Moncloa al Congrés. Aquesta nit, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha trucat a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per parlar d'aquesta qüestió, tot i que no se'n saben els detalls. Això arran que poques hores després de l'anunci, a bombo i platerets de Junts, el govern d'Esquerra es va afanyar a demanar explicacions a la Moncloa. Recordem que, per exemple, en el cas de les competències d'immigració, serà la Generalitat qui les haurà de gestionar. Des de Presidència volen saber exactament què s'ha pactat després que Junts hagi assegurat que el traspàs inclourà els permisos de residència i la decisió sobre els fluxos migratoris, Laia Colomé.
Sí, a primera hora del matí la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va escriure per missatges amb el ministre Félix Bolaños per conèixer l'abast de les negociacions entre el PSOE i Junts per Catalunya, i el ministre es va comprometre a fer-ho. De moment, a Palau desconeixen què diu la lletra petita dels acords i insisteixen que de moment només hi ha uns anuncis fets. Vilagrà demana explicacions.
De moment només hi ha uns compromisos difusos, no hi ha concreció, no hi ha lletra petita. És per això que hem exigit al govern de l'Estat conèixer aquesta lletra petita, saber exactament en què consistirà. Moltes vegades es donen grans titulars que són fàcils d'assolir, però el que és rellevant és arribar a acords concrets.
I concretament sobre les competències en immigració, Vilagrà nega que a hores d'ara hi hagi cap traspàs tancat.
Vostès mateixos, mitjans de comunicació, se n'han fet ressò que són dues línies en el qual es parla de l'article 150.2 i, per tant, no hi ha cap concreció i, per tant, no és cap traspàs.
La consellera avisa que qualsevol pacte com aquest l'han de negociar els dos governs.
Aquest matí a 9:45, en temps de tertúlia, en parlarem amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que, com ara sentíem, nega que hi hagi cap traspàs tancat i diu que és un pacte que s'ha de negociar entre governs i no amb Junts per Catalunya. Mentrestant, els de Carles Puigdemont no rebaixen l'eufòria d'haver esgarrapat competències en immigració i demanen posar-hi fil a l'agulla immediatament, mitjançant una llei orgànica. En aquesta negociació, Junts defensarà que la Generalitat ha de poder gestionar els fluxos migratoris en funció dels percentatges de població. També vol fer-se càrrec dels permisos de residència o de treball i obtenir les polítiques d'integració dels nouvinguts, amb l'objectiu de fomentar el català. Però la proposta que ha aixecat més polsegar en les últimes hores és la de fixar les condicions per expulsar immigrants amb delictes multireincidents, Agustí.
Sí, aquest últim punt lliga amb les queixes d'alguns alcaldes del Maresme de Junts, que en les últimes setmanes han demanat l'expulsió de veïns estrangers multireincidents. Esquerra considera que aquesta petició és propera a l'extrema dreta i en aquest sentit ahir, sense citar Junts, Oriol Junqueras piulava el següent, deia: abraçar els discursos de l'extrema dreta que criminalitzen les persones migrants, lluny de resoldre les situacions de pobresa i exclusió, posa en risc la cohesió social, un país compartit amb tothom que hi viu i la seva incorporació al projecte nacional. Ens hi juguem molt.
De fet, Junts vol que siguin els Mossos qui tinguin un paper clau en les decisions sobre l'expulsió dels delinqüents estrangers en lloc de la policia espanyola. Tot i això, avui llegim al Mundo que alguns dels càrrecs del cos consultats pel diari asseguren que no estan preparats per assumir l'allau de feina que els cauria a sobre si s'acabessin traspassant les competències d'immigració a la Generalitat.
Ho consideren inassumible perquè no hi ha prou agents per fer la tasca d'estrangeria que ara mateix recau sobre la policia espanyola. D'altra banda, el Sindicat Unificat de Policia Espanyola ha demanat a la Comissió Europea que impedeixi que el govern espanyol traspassi les competències en immigració a la Generalitat. Creuen que si acaba tirant endavant pot fer desaparèixer el cos a Catalunya. També entitats i moviments socials d'acollida de migrants miren amb desconfiança l'acord entre Junts i el PSOE pels nouvinguts. ONGs com Obrim Fronteres reconeixen al diari El Periódico que si la competència és per expulsar i retornar persones al seu país, serà un greu retrocés. I consideren també que són polítiques molt properes a l'extrema dreta, les quals mai faran costat.
Doncs sigui com sigui, tot i que la proposta de Junts sobre el traspàs de competències en immigració cada cop agafa més volada, cal afegir-hi que al setembre el Parlament la va rebutjar. Va ser durant el debat de política general i només hi van votar a favor els seus diputats. Els comuns es van abstenir, la resta de grups, entre ells els mateixos socialistes, hi van votar en contra. En declaracions al Monarracú, el cap de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa, hi treia importància.
I soc sincer, no recordo ni el context ni el motiu de, probablement en una moció amb aquestes no recordo el context ni en quin moment va ser. A mi no em sap gens de Déu, al contrari, que hi hagin competències a Catalunya. El que dic és per fer què? Per fer què? Perquè en tenim moltes i no les exercim adequadament.
Doncs bé, tot i que el PSC aleshores va girar-hi l'esquena, ara ha estat el PSOE qui ha donat llum verda a l'acord sobre immigració amb Junts. Ara bé, des de la Moncloa avisen que en cap cas hi haurà traspàs, com diuen els de Puigdemont, sinó que serà una gestió parcial per part de la Generalitat. Anem a Madrid, Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. Només és gestió, res més, entre d'altres, perquè la Constitució espanyola fixa que la competència sobre migrants és estatal. A més, s'haurà de fer una llei orgànica. Altrament dit, trigarà molt temps. El matís és de María Jesús Montero a la Sexta.
Lo que se le hace es una delegación de competencia. Digamos que es una peculiaridad constitucional en la que se establece en un artículo constitucional no la transferencia de la titularidad, sino la delegación por parte del gobierno de España de la competencia, lo que significa que sigue siendo del Estado.
El mateix passa amb la reforma jurídica per canviar la llei d'enjudiciament civil. Félix Bolaños és qui avisa Junts que el dret actual ja permet suspendre lleis per part d'Europa, declaracions a la Televisió Espanyola.
No cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país, no cambiaba con esa disposición, no cambia ahora cuando se produzca la enmienda. Los jueces españoles, por supuesto, pueden elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos.
I el tercer gran matís és pel transport públic bonificat. En el cas de Catalunya, metro, ferrocarrils i busos urbans, l'Estat continuarà pagant el 30%, però no assumirà el 20% que ara hi posen la resta d'administracions, i cada autonomia tindrà el dret a decidir si paga o no aquest percentatge.
Gràcies, Jordi. De fet, la Moncloa ha pres nota del ple de dimecres i, segons explica avui el diario.es, volen que el que hi va passar sigui una excepció, que no es torni a repetir. Fons de l'executiu asseguren que a partir d'ara evitaran portar una iniciativa al Congrés sense abans haver tancat tots els serrells amb els seus socis per no arribar a l'últim dia amb l'aigua al coll. A més, també diu que després de la negociació agònica, el mateix Santos Cerdán, juntament amb el ministre Félix Bolaño, han acordat preparar una reunió amb el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, per deixar enrere tota mena de desconfiances entre els dos partits i evitar repetir escenaris similars al que es va viure dimarts, en aquest cas, al Senat. I mentre el PSOE intenta refer ponts amb els seus socis per tenir una legislatura menys moguda del que està tenint fins ara, el PP continua posant-hi bastons a les rodes.
Sí, Alberto Núñez Feijóo reactiva les protestes al carrer contra Sánchez i confirma que portarà als tribunals tots els pactes de la Moncloa amb Junts. El líder del PP avança una ofensiva política, judicial i social que posarà al punt de mira, diu, la relació dels socialistes amb l'independentisme.
Es inaceptable que la extorsión a la que el Partido Socialista se está sometiendo sea satisfecha, otorgando privilegios a un territorio en perjuicio de los demás y repartiendo recursos al ritmo de un partido independentista.
A més, vol que Sánchez comparegui al Congrés i expliqui punt per punt l'acord amb Junts i també ha convocat una manifestació contra tot plegat el diumenge 28 de gener a Madrid.
Ara són 3:15 del matí. Política, a banda, l'alta incidència de grip comença a tenir afectacions també a les funeràries. I els últims dies us hem estat explicant que l'onada de casos de virus respiratoris s'ha notat als hospitals, a les ambulàncies i també a les farmàcies. Avui el diari ABC apunta que també algunes empreses funeràries han començat a estar desbordades arran de l'augment de morts, sobretot de gent gran, que estaria generant aquest increment dels contagis. De fet, la responsable a Catalunya de l'empresa Interfuneràries fins i tot assegura al diari que no havien tingut tants morts des de la pandèmia del coronavirus.
La companyia diu que des de fa 15 dies, a finals de desembre, ha anat augmentant exponencialment el nombre de morts i que això fa que no donin l'abast. Fins i tot arriba a dir que els centres que gestionen estan col·lapsats, sobretot els que tenen a Barcelona i a Madrid. De fet, asseguren que mentre normalment l'espera per un enterrament és d'entre 24 a 48 hores, hi ha algunes famílies de la capital catalana que no han pogut enterrar els seus familiars fins al cap de 4 dies. Interfuneràries, però, no és l'única empresa que assegura haver notat aquest augment de feina, sobretot a Barcelona. També ho diu Mèmora Serveis Funeraris. En aquest cas, neguen que els seus centres estiguin col·lapsats, però admeten que hi pot haver alguns retards per l'alta demanda.
Per cert, que l'exconsellera Alba Vergés declara aquest matí al jutjat que investiga el retard en la vacunació de policies i guàrdies civils de Catalunya durant la pandèmia. Ho fa de manera voluntària per explicar la seva versió després que apareguessin uns missatges de WhatsApp que indiquen que la decisió d'aturar la vacunació d'aquests col·lectius hauria estat seva. D'aquesta manera, Vergés s'avança la possible imputació del TSJ, que com a forada és l'únic tribunal que la pot investigar. I quan són les 6:46 del matí, encara en l'àmbit de la salut, Grifols assegura davant analistes inversors que l'informe de Gotham Research, que posa en dubte els comptes de la companyia, és categòricament fals.
El president executiu de la farmacèutica, Thomas Glanzman, va respondre a les preguntes dels inversors en una conferència telefònica que va fer acompanyat de Raymond Grifols, Víctor Grifols, Alfred Arroyo, que és el director financer de la companyia, i la directora de relacions amb els inversors, Núria Pasqual. Per tant, la plana major de la companyia, el president executiu de Grifols, va insistir que aquest fons d'inversió menteix.
Let me be crystal clear.
Permeteu-me ser molt clar. Com a empresa construïda sobre els principis de transparència, integritat i conducta ètica durant més de 100 anys, neguem i rebutgem categòricament totes les acusacions.
Sembla, però, que de moment no convencen els inversors, perquè ahir Grifols va tornar a tancar amb pèrdues importants a la borsa.
6:47 i als esports, el Barça fa els deures contra l'Osasuna i jugarà la final de la Supercopa d'Espanya davant del Real Madrid diumenge a les 8 del vespre i en directe a RAC1. Serà la reedició de la final de la temporada passada, que va acabar amb victòria, en aquell cas, del Barça per 3-1, Pedrol.
Xavi Hernández ja podrà comptar amb Pedri des de l'inici per aquest partit, després que ahir reaparegués de la lesió amb una molt bona mitja hora, però en canvi tot fa pensar que perdrà Rafinha. Ahir el brasiler va marxar abans del descans amb una lesió a la cama esquerra. Del partit d'ahir, el Barça va guanyar 2-0 l'Osasuna. La primera part va tornar a evidenciar que l'equip té un problema de joc i d'efectivitat, però a la represa, primer Lewandowski, després Lamine Yamal, al temps afegit, van esmenar la plana amb els dos gols.
Enviat especial de RAC1 a Riad, a l'Aràbia Saudita. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El triomf contra Osasuna no es recordarà per ser brillant, però com a mínim el Barça ja s'ha tret de sobre la ratxa que el perseguia de 20 partits sense guanyar per més d'un gol de diferència. Això sí, les dues dianes, obra de Lewandowski i Lamine Yamal, es van fer esperar fins a la segona part per la manca d'efectivitat. Xavi marxava de l'Alau al Parc content.
No hem fet un partit brillant, però hem fet un partit serio, sobri, i en molts moments l'equip ha estat bé. Era difícil generar, ells amb aquella línia de 5 i anar saltant als centrals, doncs és complicat, havíem d'atacar espais en el moment just. Bé, hem generat, no tantes com habitual, però en general hem fet un partit serio, sobri i merescut d'estar a la final.
La millor notícia va ser la reaparició molt influent de Pedri. En canvi, la creu és Rafinha, que es va lesionar els isquiotibials de la cuixa esquerra. Avui li faran una ressonància, però tot apunta que no podrà jugar a la final.
Per cert, l'Osasuna treuen foc pels queixals amb l'arbitratge del gallec Muñiz Ruiz.
Sí, sobretot en l'acció del primer gol, on reclamen una falta de Christensen sobre Arnaiz. De fet, el tècnic Iago Barrasate i el capità David García acusen directament l'àrbitre d'afavorir premeditadament el Barça.
el criterio ha sido muy diferente y por eso nos quejamos, ¿no? Si hay árbitros que dejan jugar, me parece perfecto y dejan jugar por los dos equipos, pero hoy ha sido para unos sí, para otros no, en jugadas similares, ¿no?
Lo he visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça, muy, muy evidente, falta clara para mí. Casualmente o no, siempre cuando se suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para los mismos.
Només per tenir-ho present, al central del Girona, David López, li han caigut 4 partits de sanció per criticar l'actitud d'un àrbitre.
Alguna cosa més a banda de la Supercopa?
Doncs sí que el futbol de primera no s'atura i avui comença una nova jornada, la 20a amb un Sevilla a la vez, a les 9 del vespre. Evidentment no juguen els 4 equips de la Supercopa, però sí que ho fa el Girona, que es pot tornar a posar líder provisional de primera si puntua al camp del Coel Almeria diumenge a les 2 i en directe a RAC1. El Dakar aquesta matinada, el castellonenc Joan Barreda ha abandonat el rally per uns problemes a la seva moto i es queda fora de la lluita pel títol. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina amb majoria de jugadores catalanes jugarà dissabte a la final de l'Europeu contra els Països Baixos després de guanyar Grècia de 8 gols a la semifinal.
10 minuts i les 7 del matí. Més coses. Els preus dels lloguers estaran limitats a 140 ciutats catalanes a partir del mes que ve. 8 mesos després de l'aprovació de la Llei Estatal de l'Habitatge, la Generalitat i el govern espanyol van anunciar que els topalls de preu es faran efectius al mes de febrer. La consellera de Territori, Esther Capella, ho feia públic ahir després de reunir-se amb la ministra a Madrid.
Hem acordat que les properes setmanes conclouran ja els treballs conjunts entre la Generalitat i el Ministeri per l'aprovació per part del Ministeri dels sistemes d'índex que s'han d'aplicar. El mes de febrer, doncs, el Ministeri publicarà la memòria de declaració de zones tenses d'aquests 140 municipis i el Ministeri aprovarà també els índexs que s'hauran d'aplicar.
Així doncs, els dos governs pactaran, com sentíem, un nou índex de preus que marqui el límit, una revisió que inquieta les entitats pel dret a l'habitatge, Benet Íñigo.
Catalunya és l'única comunitat fins ara que ha demanat al govern espanyol la declaració de les anomenades zones tenses per aplicar un límit al lloguer. De fet, fa mesos que va enviar la seva petició basada en els índexs que ja van estar en vigor a Catalunya entre el 2020 i el 2022, fins que el Tribunal Constitucional va tombar la llei catalana. Com explica la consellera Esther Capella, quan s'apliqui la normativa, els lloguers que renovin hauran de mantenir com a molt la quota que ja tenien i si el pis és d'un gran tenidor, no podrà superar mai el preu màxim marcat per cada zona.
A partir d'aquell moment hi haurà, doncs, l'índex de preu de lloguer com a referencial i també el preu de lloguer darrer. Sobre aquests marges no podrà incrementar el lloguer.
La majoria dels 140 municipis considerats zones tenses són de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també inclou altres capitals com Girona, Tarragona o Reus i municipis més petits com Lloret, Cervera, Amposta o Solsona. 8 de cada 10 catalans viuen als municipis on el preu del lloguer estarà limitat.
8 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Els homes joves són cada vegada més crítics amb el feminisme. Un 42% diu que no hi està a favor i també són la franja d'edat més homòfoba, fins al punt que un 15% dels nois catalans d'entre 18 a 24 anys consideren greu l'homosexualitat. Ho conclou l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, Agustí.
Sí, en general la societat catalana és cada vegada més tolerant amb la llibertat sexual, el feminisme i la immigració, però hi ha una franja en concret, que són els homes joves, que van a contracorrent. La seva resposta, de fet, fa que la violència masclista es consideri 5 punts menys greu que el 2001. Un 15% d'aquests votants, a més, també creu, com deies, que l'homosexualitat és un problema greu. Són el doble que els més grans de 60 anys. El director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, Oriol Bartomeus, hi veu una tendència preocupant.
Descobrim que hi ha un nucli entre els homes de 18 a 24 anys crític amb el feminisme i crític amb elements com ara l'homosexualitat. I això ens fa una mica sospitar que aquí està passant alguna cosa.
En canvi, entre les noies passa el contrari. Com més joves, més compromeses. Pel que fa a la immigració, hi ha més acceptació, però els detractors tenen motius diferents. Els 2000 assenyalaven la feina i ara el principal problema és més cultural.
I un últim apunt, perquè l'actor Matthew Perry, el Chandler de Friends, mort a l'octubre, hauria agredit físicament diverses dones, segons explica el diari britànic Daily Mail. Una d'elles seria la seva expromesa, Molly Hurwitz.
Segons expliquen alguns testimonis al diari, Perry hauria llançat una taula de cafè contra la seva promesa durant una discussió el 2021 i també hauria empès una de les seves millors amigues contra una paret durant un atac d'ira el 2022. Matthew Perry va morir l'octubre passat, als 54 anys, per una sobredosi de ketamina mentre estava al jacuzzi de casa seva a Los Angeles.
Sí, 54, de seguida tornem.
que aquest principi d'any t'has proposat anar més al gym és tan cert com que Aldi, al 100%, sí, sí, el 100% de la carn és d'origen nacional. Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com el pack de dues hamburgueses Crunchy Chicken a només 1,59. Així de fàcil, així d'Aldi.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Hi ha coses que només passen una vegada.
Com ara l'hiperestalvi d'Hipercor.
Ofertes irrepetibles durant un temps limitat.
Com ara un fantàstic Smart TV LED Xiaomi de 55 polzades per només 369 euros.
Sí, sí, només 369 euros.
És l'hiperestalvi d'Hipercor.
Només fins al 18 de gener.
A la botiga web i app.
Començar l'any cuidant-te tu i la teva butxaca? No tens excusa, perquè fins al 24 de gener a La Sirena tens un 3x2 en una gran selecció de verdures premium. Tria congelat, tria La Sirena. Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 6 d'abril del 1998.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC més 1, podcast.
17 de febrer de 1974.
Sotil. 5-0 a favor del Barcelona i una severa derrota.
Com un enterro de tercera. Silenci, sepulcral, estaven criant els gols.
8 de gener de 1994.
Romario. Abans del partit, Romario em va dir, Juan, tranquil, metré 3 gols.
El cinquè que puja el marcador.
50 anys després de l'històric 0-5 del Barça al Bernabéu. 30 anys després del 5-0 del Dream Team. A RAC més 1, un viatge en el temps. Un regal pels culers. Barça, del 0 a 5 al 5 a 0. Un reportatge de Damià López.
Ha marcat! I va al cinquè!
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. El món a RAC1.
6 i 56. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'apostadora.
Li agradava apostar en tot. De fet, creu que si alguna cosa no es pot apostar és que realment no val la pena. I va començar en apostes petites. Qui guanya aquest partit de futbol, màxim anotador d'un partit de bàsquet, res, 2 euros com a molt. Però ben aviat es va avorrir i deia perquè ho feia tota sola. I va entendre que podia apostar encara amb més detalls. Quin jugador serà substituït i en quin minut, qui es lesionarà. I dels 2 euros va passar als 10. Però és clar, quan el plaer immediat s'esvaeix, cal perseguir-ne més. I lluny de les apostes esportives, apostaven al seu dia a dia. Qui trucarà abans? La seva germana o el seu exnòvio? Quantes vegades dirà el seu encarregat a la feina la paraula empenta? Es farà un petó amb aquest noi a la primera cita? Apostava contra ella mateixa convençuda que sempre podia guanyar i si perdia els diners acabaven a la seva butxaca. Però un vespre va veure un home que apostava sobre ella. Ei, no pots fer això. Què vols dir? Jo m'aposto a mi mateixa. I sense saber que jo era el principi d'alguna relació, es van apostar qui apostaria abans dels dos en una aposta. I com és lògic, tots dos van perdre.
I escoltem ara, quan són les 6 i 58 minuts, la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
Si sois de las personas que abandonasteis la serie Fargo entre la tercera y la cuarta temporada, hola, ¿qué tal? Soy una de las vuestras. Así que cuando me avisaron de que no me perdiera la quinta, empecé con cierta pereza y confieso que estoy enganchada. Noah Hawley, el creador de la serie inspirada en la película de los hermanos Coen, no solo vuelve a las esencias, sino que las mejora con una quinta temporada en la que la violencia machista está en primer plano y los personajes femeninos son de lo mejorcito que se puede ver. Desde la ama de casa que parece inofensiva y termina convirtiéndose en una fiera interpretada por Juno Temple, la Kelly Jones de Ted Lasso, hasta su suegra, la empresaria millonaria y sin escrúpulos interpretada por Jennifer Jason Leigh. Ambas enfrentadas al sheriff, el villano, aquí mando yo, de John Hamm, el de Mad Men. Absurdo, costumbrismo, comedia, acción y suspense en la fría Minnesota. Fargo lo tiene todo y está en Movistar Plus.
Y ahora anem amb el diàleg. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Un locutor d'esports narrava un partit de futbol i va topar amb el nom d'un club aparentment fàcil, la Marcador Catalunya de Ràdio Marca.
El Sabadell B, Guineueta, com està el partit, Llep Oliveras?
Doncs de moment el marcador segueix 0-0, ara s'ha servei de banda de forward de l'equip local, Pola Guineueta.
Com?
Guineueta,
la Guineueta.
Guineueta, perdó.
No, no, Guineueta.
Ara, Guineueta.
No, a veure, ho hem de dir bé, que és un club de futbol.
Guineueta.
Ara, Guineueta, correcte.
Guineueta.
I repasquem una obvietat durant la conversa que vam tenir ahir amb el grup Jo.
Bueno, nosaltres hem fet una pausa temporal, hem fet diverses durant aquests 10 anys. El que passa en les pauses temporals és que són temporals.
Ah, fantàstic!